El cafè de la ràdio. De 9 a 11, amb Mireia Sanz.
El 8 de març va néixer com una jornada per reivindicar el paper de la dona que treballa, la dona treballadora, un cognom que mica en mica ha anat perdent per convertir-se en el Dia Internacional de la Dona. Però el cert és que és una jornada que ens porta a mirar cap a una de les grans discriminacions que pateixen les dones a dia d'avui, la laboral. La universitat està plena de dones, són moltes les que tenen estudis superiors, però tot i això, els llocs directius, els de responsabilitat, no els ocupen elles. De fet, segons l'estudi Indicadors de la Igualtat de Gènere a Catalunya, que ha presentat la Cambra de Comerç de Barcelona, el nombre de dones directives ha caigut en un 6% durant el darrer any, tot plegat en un context en què les dones acumulen gran part dels permisos, les excedències i les jornades parcials, i en què la bretxa salarial, a dades de tancament de 2023, se situa a la comarca al 18%. A Sabadell, les dones guanyen de mitjana 5.497 euros menys a l'any que els homes, cosa que suposa un 17,9% menys. Volem abordar aquestes xifres, posar-les en context avui al Cafè de la Ràdio, conversant amb la Isabel Zapata, que és la responsable de dones de Comissions Obreres al Vallès Occidental i a la Catalunya Central. Molt bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia.
En el darrer any, podríem dir que la situació de la dona al mercat de treball ha millorat?
Sí, a veure, ha millorat per franges. És veritat que la bretxa salarial, conforme estàs més qualificat o les feines són més qualificades, hi ha més bretxa salarial que els treballs minominaris o menys qualificats.
I com pot
ser? Però sí que hem escurçat la bretxa, en sectors s'ha escurçat bretxa salarial. El que passa és que queda molt, molt camí per fer encara.
Clar, però com s'explica que precisament sigui els espais més qualificats on hi hagi més bretxa salarial?
Perquè els sous són pactats. Si són directius, estan fora de lo que és un conveni regulat, perquè el preu per hora dels homes supera molt el de la dona, perquè les franges dels 30 fins als 45 ens penalitzen amb la maternitat i el sistema reproductiu. Per tant, el treball de cura encara segueix recaure molt en les dones, i això es penalitza.
Clar, per tant, és a dir, aquí hi ha un element que és indicador de tot plegat, que al final acaba sent el punt en què la dona fa aquest treball de cura, no? Ara a l'editorial dèiem que aquest treball de cura a la dona li arriba en moments diferents de la vida, no? Perquè hi ha la cura de les criatures que en tinguin, o si no, la cura dels pares o de les persones grans.
Correcte, correcte, sí, sí. Per això que la corresponsabilitat que nosaltres apel·lem és que s'han d'incrementar una corresponsabilitat igualitària perquè no recalgui en la dona, perquè mentre això no sigui passant, segueixi passant, és molt difícil escurçar la bretxa en depèn de quines franges. El treball més precari, el treball de la gent jove, ¿vale?, menys qualificat en alguns casos, fa que no hi hagi una bretxa molt gran. Per què? Perquè hi ha contractes encadenats, perquè estan sota un conveni molt, molt precari, perquè el sector serveis, per exemple, no? O el sector de cures, que és altament feminitzat i està molt per sota de lo que tindríem, de lo que ens agradaria.
Clar, per tant, a mesura que puja, diguéssim, l'escalafó, és quan comencen aquesta part que dèiem que estan fora de conveni, per tant, és més fàcil que puguin donar-se aquestes situacions i que, per tant, la bretxa vagi creixent. Per tant, al final, aquestes dades de millora de la bretxa salarial que veiem una mica, tot i que molt lentament, any rere any, corresponen també, per exemple, a increments de salari mínim, a diferents qüestions doncs, en l'àmbit doncs, de regulació que ha fet l'estat espanyol i que poden haver incidit d'alguna manera també en reduir la bretxa?
Sí, sí, sí. Precisament, per exemple, la bretxa s'ha escurçat amb els majors de 5, amb les dones, no? Ha pujat el salari del salari mínim interprofessional i la gent gran més de 55, aquesta bretxa la tenen més escurçada. I això pensem que ve donat a l'increment del salari mínim interprofessional on accedeix més les dones, per exemple, no?
Clar, perquè hi ha d'altres coses, no?, que també són pròpiament femenines. Per exemple, quan mirem, per exemple, com es distribueixen els llocs de treball en funció de dones i homes, ara parlarem també després de l'atur, però mirava unes dades del Consell Comarcal on, per exemple, en el cas de les dones, un 90% de les dones treballen al sector serveis i només un 11% ho fan a la indústria. En canvi, els homes, només un 70%, només, entre cometes, treballa al sector serveis, mentre que un 21% ho fa a la indústria o un 10% a la construcció. El fet que el sector serveis sigui també un sector molt feminitzat també explica el per què les dones acaben guanyant menys diners que els homes?
Sí, sí, sí. És això que et deia. A on se pot valorar més és en el preu hora. en el preu hora d'una dona, on els, normalment els, en el sector serveis, per exemple, no? O en el sector de cura, les dones encadenem molt més contractes laborals a temps parcials que els homes. I això fa que es precaritzi el sou i la bretxa. És que al final has d'escollir o treballar o cuidar.
Clar, i això té una incidència directa també en el final de la vida, no? En la pensió de jubilació.
Sí, i encara que hi ha mesures que ens ajuden, que el govern ha posat en marxa, com la cotització de dia per dia, no? Que això fa que les dones la cotització sigui més gran, que puguin accedir abans, això ens ajuda, però no és suficient.
Clar, i llavors tenim l'aspecte del sostre de vidre, no? Amb aquestes dades que explicàvem al principi, que havia fet públiques en les últimes hores la Cambra de Comerç de Barcelona, no, expliquen que havia baixat en un 6% el nombre de dones directives a les empreses catalanes. Clar, això vol dir que encara seguim sense poder arribar a les dones a determinades posicions laborals.
Clar, és que al final has d'escollir si tens vida o tens feina. Això als homes no els hi passa. Però a les dones sí, perquè la feina no hi ha corresponsabilitat real. Les feines de la vida quotidiana recauen amb les dones. I les dones directives han d'escollir si volen fer aquesta feina o volen progressar amb les seves empreses en el mateix, amb igualtat amb els seus companys. I això fa, bueno, pues és això fa que no puguin pujar més, perquè evidentment no poden donar el 100% de la seva vida laboral dedicada només a l'empresa.
Per tant, el que ho marca tot al final és la maternitat i les cures.
Sí. Sí, encara que sembli que el govern ha posat mesures igualitàries, no, amb la paternitat, però recau en les dones. Sí o sí recau en les dones, perquè sí que coneixem molts sectors que els homes s'agafen, i no tots, però sí que la majoria s'agafen els permisos paternals i treballen en un altre lloc, que no a l'empresa. Per tant, recau en les dones.
I llavors, per tant, no està sent o no s'està trobant la manera de resoldre aquesta situació, no? Perquè es parlava d'aquests permisos de paternitat igualitaris amb els de maternitat que havien de servir per canviar del tot aquesta situació, però pel que dieu, les dades no ho posen de manifest, no?
No. S'han d'incorporar impactes de mesures i una legislació d'una manera diferent cap a les dones per poder abarcar de veritat una igualtat entre homes i dones. És molt difícil, encara que hi hagi mesures de parche, és molt difícil que nosaltres podem... Bueno, és que els salaris, jo m'ho estava mirant en xifres, no? El salari de les dones tindrien de créixer quasi un 25% per igualar-se al dels homes, no? Llavors, o canviem la legislació perquè això se faci d'una altra manera, o és molt, molt difícil, que encara que hi ha mesures, però, per exemple, tenim els plans d'igualtat que dintre de les empreses, doncs, ens fa que podem veure una bretxa retributiva més real, no? Però de les 5.000 empreses que tindrien a l'any 2023 que tindrà el plan d'igualtat obligatòriament, només la tenen 3.000. D'aquestes 3.000, 1.600 han passat el registre, les altres estan encara pendents perquè no hi ha mesures reals sobre la taula, no? Llavors, encara que hi hagi registres retributius, encara que ens és molt difícil arribar a igualar el sector quan veiem empreses que realment hi ha una bretxa igual del 50%,
Clar, i aquí entenc que també hi ha un aspecte, no?, que són aquests permisos i excedències, que el que expliquen és que al final, quan no són remunerats, bàsicament els acaben agafant les dones, no?, per tenir les cures.
Sí, les dones. Majoritàriament.
I ara parlarem de les dades d'atur, corresponents a aquest de mes de febrer, però l'atur també té rostre de dona. Què diuen les dades?
A veure, les dades, el que a nosaltres ens marca és que hi ha, les dones tenen contractes molt més precaris per al sector, el que et deia, no? Depèn del sector, sector servei, sector de cures, i són contractes normalment de relleu, curts, parcials, molt pocs entren en indefinits. En canvi, els homes ens trobem que hi ha sectors que majoritàriament entren en contractes bastant més estables, no? I encara que s'ha fet un esforç per part del govern de canviar el tipus de contractació, encara i així ens trobem en aquesta situació, no? Que el de dona segueix sent curt, parcial i moltes vegades per arribar a tindre un sou digne has d'agafar 4, 3, 4 contractes en empreses diferents, per exemple, en la neteja, no?
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos explicat tot plegat avui a la Isabel Zapata, responsable de Dones de Comissions Obreres al Vallès Occidental i a la Catalunya Central. Gràcies i que vagi molt bé.
Adéu, Mireia, gràcies a tu. Adéu.
El cafè de la ràdio.